Molt bon dia i fresc. Aquest dimarts 27 d'octubre de 2020 que encetem el Penedès en xarxa. 3 hores de ràdio des d'ara fins a les 12 que farem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Amb un denominador comú, l'actualitat en clau penedesenca, alt i baix Penedès, a partir d'ara i fins a les 12. Començarem aquest dimarts amb la previsió meteorològica d'aquests primers dies de la setmana, càrrec del Pere Almendárez, serà d'aquí a uns minuts, i a continuació, ben abrigats, sortirem a passejar. Avui descobrirem el celler cooperatiu de Moja i la passejada ens la farà el seu tresorer Pere Soler. A 9:15, primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació arrencarem la roda política. Una roda política en la qual avui volem parlar d'aquestes noves mesures anti-Covid-19 i de les que hi ha sobre la taula, pendents de si tiren endavant o no, com el confinament de cap de setmana. En parlarem amb l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribes, i amb la Judit Vidal, regidora de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. A les 10 entomem la segona hora d'aquest matí presentant l'acord que han assolit els treballadors de Robert Bosch a Castellet i la Gornal. Parlàvem amb ells quan estaven en vaga, en plenes negociacions, i finalment la matinada de dijous a divendres passat assolien un acord que ha estat ratificat per l'Assemblea de Treballadors. Avui us presentem aquest acord, tot parlant amb el president del comitè d'empresa, Carlos Teruel, i amb l'alcalde de Castellet i la Gornal, Miguel Delgado. A 10:45, segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació un cop d'ull, aquest espai que ens acosta a la Biblioteca Torres i Bages. Avui farem un cop d'ull al racó de les famílies amb la Bernadette Hortal, bibliotecària, que també ens acostarà l'agenda, les activitats del mes vinent. A les 11, el Català al carrer, aquest espai que té com a protagonista un concurs perquè aprengueu i jugueu i guanyeu un llibre. Un concurs que ens acosta la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i també comptem amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que ens parla d'etimologia. Avui al concurs no regalem ni literatura infantil ni literatura juvenil, sinó que regalem un molt bon llibre, autor d'un pedagog i d'una bibliotecària, fruit d'aquesta col·laboració, que dona molts consells i fa recomanacions perquè la lectura agradi a l'adolescència. A 11:45, tercera i última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès i tot seguit parlem de tele, de contingut audiovisual, de pantalles, vaja, amb el Carles Gala. I encara ens quedarà una història per compartir, una història, una notícia que us proposem descobrir si és certa o és falsa, si és una fake news. Els últims 5 minuts dels dimarts juguem amb les fake news que ens proposa la Lourdes. Pendent sempre de l'actualitat, no només en clau penedesenca, per tant, a les hores en punt hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i seguirem connectant a les 10, a les 11 i a les 12 les notícies de més enllà de casa nostra. Així serà aquest dimarts 27 d'octubre de 2020 que encetem amb tots vosaltres. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
d'aquesta fresca i de com serà la castanyada, com serà final de setmana, ens en diu ja alguna cosa avui el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un breu repàs de la situació meteorològica pels pròxims dies aquí a la zona del Penedès. I hem de parlar d'una setmana que es presenta en conjunt força estable, ja que ens tira a sobre un anticicló que sembla que es quedarà força dies aquí a casa nostra i ens portarà un temps força estable. De moment, avui dimarts, el que tindrem serà una jornada ja molt estable. A primeres hores podem tenir algunes boirines, núvols baixos cap a algunes fondalades de l'interior, però en conjunt dominarà el sol tant al matí com la resta de la jornada, potser a última hora arribant algun núvol prim per ponent. Les temperatures mínimes seran una mica més fredes cap a les zones interiors, especialment allà on el vent encalmi durant la nit, mínimes que podrien baixar fins als 6 o 7 graus cap als municipis interiors i entre els 8, 10, 11 graus cap als municipis de la costa. Cap al Baix Penedès podrien ser les mínimes una mica més altes, ja que el vent de mestral encara bufarà durant la nit i primeres hores del dia. Aquest vent esperem que fluixi al llarg del matí i del migdia i giraria a component sud-oest fins i tot durant la tarda, ja perdent molta intensitat. De cara a la jornada de dimecres, esperem també una jornada molt estable. En principi dominarà el sol, el cel serè, a tot el Penedès durant pràcticament tota la jornada. Potser a última hora també arribant alguns núvols prims sense més conseqüències que, com a molt, deixarien el cel mig enterbolit. Les temperatures mínimes, sense gaires canvis, serà una matinada de nou força fresca, amb temperatures mínimes entre els 7 i 10 graus cap a l'interior i entre els 10 i 12 graus cap al litoral. Les temperatures màximes, sense gaires canvis, es podrien enfilar fins als 17, 18 o 19 graus fins i tot als municipis interiors i entre els 18 i 20 graus cap als municipis de la costa. Pocs canvis també durant la jornada de dijous. Continuarà aquest domini del sol enterbolit amb algunes bandes de núvols alts que anirien creuant el cel sense més conseqüències. Les temperatures mínimes podrien pujar una miqueta i en general es mourien entre els 7 i 12 graus en general a tot el Penedès. Les temperatures màximes pujaran una miqueta més. De cara a dijous notarem un ambient més agradable a les hores centrals del dia. Temperatures màximes que es podrien enfilar fins als 18 o 19 graus o fins i tot puntualment per sobre dels 20 graus en alguns municipis de l'interior. Com diem, aquesta setmana vindrà marcada per l'anticicló, un anticicló que també ens afectarà cap a finals de setmana i de cara al cap de setmana. De moment, això és tot pel que fa al temps.
Quan és un quart de deu, sortim a passejar sovint en aquesta secció. Ens agrada apropar-vos a edificis singulars. És el cas d'avui. El nostre company Armand Beneito, de Canal 20, visita el celler cooperatiu de Moja, una construcció dissenyada per César Martinell, deixeble de Gaudí, que és una de les anomenades catedrals del vi. La visita la fem a les portes del centenari del celler, que se celebrarà el 2021, de la mà del tresorer del seu consell rector, Pere Soler.
Doncs bé, avui al passegem ens hem traslladat no gaire lluny de l'emissora, perquè tot just davant mateix tenim el celler cooperatiu de Moja, que l'any que ve compleix 100 anys. Es va construir l'any 1921 per un deixeble de Gaudí, en César Martinell, d'això en parlarem també, perquè evidentment és important aquesta dada, i parlarem amb el Pere Soler, que a part de ser jutge de pau d'Olèrdola, també és tresorer d'aquest celler cooperatiu. Pere, bon dia.
Això mateix, bon dia.
Bé, doncs, això que deia, César Martinell va ser el qui va construir doncs, aquest celler, de fet, un César Martinell que n'ha fet bastants a tot Catalunya.
N'ha fet molt, sobretot a la part de Tarragona. Aquí, diguem-ne que el Penedès, l'Alt Penedès només ha fet dos, em sembla, que són el de Quiemoja i el de les Cabanyes. Per tant, dic, va quedar una mica lluny del seu àmbit de treball normal. I les catedrals que ha fet aquí, doncs mira, no són tan grans com les d'allà de la Catalunya Nova, però són molt boniques. Aquí el celler cooperatiu de Moja, la part més interessant i la que recomano a tothom que vagi a veure és precisament el soterrani, que és on amb el seu esplendor doncs va treballar el César Martinell. Tot i que en César Martinell era l'arquitecte, però el mestre d'obres, el que va enginyar la col·locació dels maons perquè fessin les voltes que hi ha a baix a la mina, va ser Pau Llopart.
Com dèiem, aquest any que ve, el 2021, és el centenari. No estem vivint, doncs, la millor època de moltes celebracions. Esperem que l'any 2021, doncs, tot hagi canviat molt. Sí. Però no sé si teniu ja pensat alguns actes, doncs, de celebració d'aquests 100 anys.
Doncs la veritat és que no, perquè quan nosaltres vam començar, quan va arribar el Covid, doncs va ser precisament quan va arribar també els confinaments i totes aquestes coses que ens han anat caient. Per tant, de moment ho tenim tot parat. No? De fet, hi ha moltes cooperatives germanes de la Granada, per exemple, de Llorenç, que feien aquest any, el 2000, feien el seu centenari, i van fer uns actes inicials i després també van tenir que cancel·lar tot.
S'haurà de celebrar doncs, quan tot això acabi, tot junts, potser.
Quan puguem,
no?
Sí.
Bé, ens trobem ara dins de la cooperativa. Jo el que et demanaria una mica és quin és el procés que feu aquí quan arriba doncs, el raïm, quan arriba el tractor ple de raïm durant la verema.
Molt bé. Doncs mira, aquí tenim la recepció de raïms, que està a la part de dalt. En César Martinell va agafar tota la terra de la mina, diguem-ne, i la va portar a dalt perquè crea un desnivell, que si aneu amb cooperatives de la banda de Tarragona i aquests desnivells són naturals, però aquí no, aquí es va crear un desnivell artificial perquè els poguessin descarregar els tractors, però en aquell moment eren els carros. En aquell moment hi havia unes premses contínues que, com que en aquell tampoc hi havia electre aquí a Moja, es feien anar amb un motor elèctric, perdó, amb un motor de petroli, que feia anar uns, que si ho estiguéssiu ho veuríeu, aquells eixos, que feien anar unes corretges que feien funcionar les premses. Vale? Els carros descarregaven a dalt, es tiraven dins una cubeta per pesar el producte, aquesta cubeta un cop pesada es tirava en una plataforma i la gent amb pales carregava les premses. Això fa molts anys. Després, quan va començar a evolucionar i vam arribar amb els tractors que portaven toldo, llavors necessitaven ja uns embuts per tirar el raïm i llavors van fer dos embuts petits que es tirava allà i anava directament a les premses. Això també va quedar obsolet en el moment de que es van començar a entrar les màquines i es van començar a collir grans venien camions amb tractors en grans quantitats de raïm i es van tenir que fer una gran tolva i després una altra tolva contínua. En aquell moment també es van canviar les premses per premses pneumàtiques, primer una i després una segona, i és el que hi ha actualment a la cooperativa. Aleshores, un cop s'ha abocat el raïm i ha passat per les premses, surt el most. Aquest most doncs, es separa en primeres, el most flor, i segones, i el most flor es queda aquí a la cooperativa 48 hores, on té un procés de passat pel fred i que precipiten totes les impureses que porta aquest most, i aquest most clar, al cap de 48 hores, marxa amb cubes cap a Cevipe, que és la nostra cooperativa de segon grau, i allà fan les fermentacions i tot el que convingui, i la comercialització del vi al seu moment.
Quina capacitat té aproximadament aquesta cooperativa, més o menys, de producció?
Ah, de producció? Bueno, doncs el seu pico va ser l'any passat, que vam collir 4 milions de quilos. Aquest any, arrel de la plaga del míldio, doncs ens han baixat a 3 milions. I el seu... A veure, en els últims 10 anys van pujar de 2 milions cap a 3 i pico. O sigui que la seu promig són 3 milions.
On ens trobem ara, el que trobem és que hi ha dates aquí on estem concretament, 1953, 1959, què vol dir això?
Pues mira, aquesta cooperativa, com tu molt bé has dit, és de l'any 21. A l'any 21 només es va fer la nau transversal, on hi ha els descarregadors, i es va fer la mina. Aquesta segona nau que hi ha aquí, que teòricament se tenia que haver complementat amb una del costat paral·lela, doncs es va fer per allà als 30. I no hi havia tines. Aquestes tines es van fer després de la guerra, i unes es van fer l'any 59 i les altres l'any 53. Sí,
en aquest cas, les de la dreta nostra, no, doncs, el 53...
Les de la dreta, i les de l'esquerra, doncs...
Unes tines molt grosses, no? Vull dir, tenen una capacitat...
Sí, sí, esclar, perquè, a veure... El Penedès, l'evolució del vi al Penedès va ser que... O sigui, es va trencar amb la filutxera. Abans hi havia molta producció, però no, realment no era per vi, sinó per destil·lats, que es portaven cap a les Amèriques i cap a l'exportació. Després, doncs, la filutxera va ser un tall important i les produccions van anar creixent de mica en mica. Per això, cada vegada que la cooperativa de Moix i totes les altres, hi ha hagut més quantitat de socis que feien vi, perquè abans també, evidentment, s'havia de fer gras, s'havien de fer altres coses. El vi no era la prioritari com és avui en dia, que és quasi un monocultiu aquí a la zona. Però aleshores, doncs, pel fet de que més socis s'hi van afegir i que hi havia més produccions de cada soci, es van haver de fer les ampliacions. La darrera ampliació va ser la posar aquests tancs que hi ha aquí fora a l'intempèrie, que va ser quan a la finca de la Vinera doncs van entrar els senyor Mestres, va entrar com a soci de la cooperativa. Llavors, clar, ell era una persona que tenia una gran quantitat de vinyes i es van haver de fer aquesta ampliació. Avui en dia aquestes tines pràcticament no serveixen, només les tenim com a magatzem de vi acabat, diem-ne, si ens el porta a fer vipe per estocar. Però per la nostra pròpia elaboració només serveixen les tines que hi ha a terra, que són els pulmons de precipitació del most quan collim raïms.
Ara estem a prop d'entrar ja al mes de novembre. Ara mateix, quina és la feina que feu aquí a la cooperativa?
Bueno, bàsicament la feina ja s'ha acabat, perquè ja s'ha netejat tot. Doncs ara esperar l'any que ve, que segur que tornarem a netejar i tornarem a engegar. La cooperativa no es tanca, perquè evidentment tenim una petita agrobotiga que servim el vi i servim petits colonials amb la gent que ve a comprar, i després també tenim l'agrobotiga, que és una sucursal de la pròpia Cevipe, per vendre fitosanitaris i adobs a tots els pagesos que vulguin, els socis que vinguin aquí a comprar-lo.
Perquè, de fet, la cooperativa té obert perquè també veneu vi a granel, no? Sí, sí, que suposo que és una de les coses que més importants, no?
Si no fos per això, bueno, és una manera de tenir viva la cooperativa. Vull dir, si tanquem la cooperativa, si una cosa es tanca i només es fa servir i s'obre durant un mes o dos mesos a l'any, acabarà caient. Per tant, llevat de que la gestió sigui productiva o no productiva de les botigues, la seva realitat és que és per mantenir viva la cooperativa i que hi hagi un manteniment constant i no tinguin cap problema.
Si parlem d'un lloc emblemàtic d'aquí, d'aquesta cooperativa, quin en destacaries?
Jo ja ho he dit abans, és el soterrani.
El soterrani
és on hi ha les voltes dissenyades pel César Martinell, i si us entreteniu, veure com el mestre d'obres va posar els totxos de la manera que els va posar perquè tot això s'aguantés.
De fet, també la teniu oberta per visites, tot i que si sabem que al principi d'any doncs, els col·legis venien a fer-ho, aquest any no ha pogut ser, segurament, però està oberta, no?, per fer visites.
Sí, qualsevol persona que vulgui que se li ensenya a la cooperativa sense cap problema. Si no se li ensenya, si no ho fa el bodeguer i si hi ha un grup que volen que li faci alguna explicació més, doncs vinc jo i també ho explico el que faci falta.
El Covid suposo que com a tot arreu també passa factura, no?, per això.
Oh, tant. Oh, tant. Aquí les vendes de vi doncs, han disminuït, la gent no té tanta mobilitat, i esclar, doncs, això és molt evident, i a nivell de cooperativa, doncs, els grans cavistes que comercialitzaven el cava, pues, també se'ls han tancat els clients. Per tant, tampoc han comprat gaire el gènere per poder envasar ells i vendre'l. O sigui que és una cadena.
Bé, doncs, moltes gràcies, Pere Soler. Si en tot cas, doncs, esperem que encara que sigui a finals de l'any 2021, es pugui celebrar aquest centenari, no, de la cooperativa.
Val.
Hem fet ja unes quantes coses en aquests primers minuts. Hem tingut la predicció meteorològica amb el Pere Almendárez i hem descobert aquesta petita joia que és el celler cooperatiu de Moja. Ara ens queden un parell de minuts per arribar a 9:45, que farem acompanyades de Depende i Jarabe de Palo. Notícies, flash informatiu, el primer amb l'actualitat del Penedès i seguim amb la roda política. Depende. De qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. De qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. A nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El 76% dels ERTOs de l'Alt Penedès els ha fet el sector dels serveis.
Segons les dades que ha fet públiques, el Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf i que fan referència a finals de setembre, a l'Alt Penedès hi ha 12.131 treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació des de l'inici de la pandèmia. Al llarg d'aquest període s'han presentat 1.387 expedients que han afectat el 37,77% de treballadors i treballadores a l'Alt Penedès, si s'agafa de referència a la xifra d'altes a la Seguretat Social del segon trimestre de 2020. Aquesta xifra és 6 punts superior a la mitjana de Catalunya, que se situa en el 31,83%. Les dades provenen de les que recull el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat. Esther Massana, tècnica del Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat, apunta que la nostra comarca es troba una mica millor, segons aquestes xifres, que comarques properes com ara el Garraf, amb el 50%, i l'Anoia amb el 46%, bàsicament gràcies a la diversificació dels sectors productius. Masllorenç, amb 6.988 punts, és el poble de Catalunya amb el risc de rebrot més alt. La situació de contagis per coronavirus a Catalunya és crítica. Ara bé, si s'analitza pam a pam el mapa, la situació és d'allò més heterogènia. Hi ha localitats que no registren cap cas de la malaltia, mentre que a d'altres el risc de rebrot es troba disparat. Hi ha fins a 50 municipis amb un risc de rebrot superior als 2.000 punts. Més d'una quinzena, però, superen els 3.000. Quatre estan per sobre de 5.000 i un d'ells ratlla els 7.000. Masllorenç és el poble de Catalunya amb el risc de rebrot més alt, amb 6.988,25 punts. També per sobre dels 3.000 punts de risc de rebrot trobem l'Arboç. La situació, doncs, és extremadament complicada en tots aquests municipis, si bé tot Catalunya es troba a hores d'ara en un moment molt complex pel que fa a la lluita contra la pandèmia de coronavirus. Els Mossos d'Esquadra dissolen una concentració de 50 persones que feien una botellada a la muntanyeta d'Olèrdola. Segons ha confirmat els guàrdies municipals d'Olèrdola, la matinada de dissabte-diumenge, els Mossos d'Esquadra van dissoldre una concentració d'una cinquantena de persones que es trobaven fent una botellada a la finca municipal de la muntanyeta. A la muntanyeta s'hi va detectar una vintena de vehicles aparcats i una part dels assistents van ser identificats pels Mossos a l'espera ara de rebre la sanció aplicable en no respectar la normativa que prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública. Des de l'Ajuntament també s'ha lamentat que en les darreres setmanes s'han detectat botellades, especialment durant els caps de setmana, als polígons del Clot de Moja i de Sant Pere Molanta. La CUP de Sant Sadurní votarà en contra de les ordenances fiscals. Des de la formació de l'esquerra independentista entenen que el govern ha plantejat una proposta conservadora que no està a l'alçada amb el context actual i que s'ha perdut d'ocasió d'adequar les ordenances per fer front a la crisi. La CUP entén que la pandèmia de la Covid-19 generarà una crisi econòmica sense precedents que els ajuntaments han d'afrontar de manera valenta, garantint els recursos suficients per fer front a una important demanda social. En aquest sentit, consideren que era imprescindible que les ordenances fiscals que es duran avui a debat incorporessin algunes mesures estructurals que garantissin una major progressivitat i permetessin un augment dels ingressos per fer front a la crisi social que tot just comença.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Encetem la roda política avui parlant de les noves mesures anti-Covid i d'aquelles altres que estan sobre la taula, com el confinament de cap de setmana o fins i tot el confinament perimetral. Comencem anant als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs el que m'acompanya aquí als estudis és el Josep Maria Ribas, l'alcalde de Sant Sadurní. Josep Maria, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia.
a gairebé dues setmanes amb restriccions en bars i restaurants, en estètica, en gimnasos, un parell de dies amb l'estat d'alarma decretat, amb aquest nou toc de queda. A nivell local, com està afectant?
Pues, suposo com tots els municipis, no? Ja no és el toc de queda, sinó el tema de les restriccions, doncs, afecta sobretot el que és el comerç local. És evident que quan passeges pels carrers, doncs, no veus la mobilitat, doncs, que hi havia abans, per tant, menys gent es passeja pel carrer, això queda pràcticament restringit a el que és els locals, els comerços d'alimentació, on si la gent hi continua anant, doncs, perquè és obvi, però sí que és cert que els demés tema comercial, doncs, que hi hagi a Sant Sadurní, doncs, queden ressentit amb aquestes, sobretot, les restriccions, i sobretot amb el que és els bars i restaurants, doncs, que se'ls poden fer, en aquest cas, el que seria el menjar per emportar, doncs, queda clar que el negoci no està pensat per menjars per emportar, sinó que està pensat, doncs, per una rotació dintre. També és cert que mesures n'hem de fer, perquè és evident que Sant Sadurní i tots els municipis i Catalunya i pràcticament tota Europa, doncs, està pujant la corba dels contagis i, per tant, d'una manera o altra, s'ha de reduir. La millor manera, que diuen els experts, però també crec que anem aprenent cada dia del que és aquest virus, és que com menys contacte social hi hagi, doncs, menys possibilitat hi ha de que el tema, doncs, s'escampi, no? Això que, efectivament, com menys contacte social hi hagi, doncs, el que rep en aquest cas és l'economia del país, i si anem tirant avall, doncs, al final l'economia local.
Perquè ens fem una idea, Josep Maria, abans estaves mirant les dades de la Covid a nivell municipal. Com està el tema?
Doncs, a Sant Sadurní han passat unes dades que fins ara eren unes dades acceptables dintre del que és la pandèmia, doncs no hem estat exclosos de totes aquestes pujades que hi ha hagut. I ara ho estava mirant, sobretot perquè, doncs, amb aquesta entrevista que anava a fer, amb els últims 7 dies aquí a Sant Sadurní hi ha hagut 18 casos positius, i si ho extrapolem als 14 dies, que són els que es miren, doncs hi ha 37 casos a Sant Sadurní, i exponencialment això encara va creixent. Recordo, doncs, que el mes de setembre, doncs, pràcticament algun dia teníem algun cas positiu, i ara pràcticament cada dia, doncs, en surten 2-3 casos positius aquí a Sant Sadurní. Queda clar que també això és fruit de fer més proves que abans no se'n feien, i per tant es detecten abans, i que també és cert que molts d'aquests casos són asimptomàtics, per tant tenen una petita, doncs, sospita de que puguin tindre un encostipat o que això es pugui ser com un coronavirus, és quan es fa la prova i per tant es detecta. Però també mirava ahir les dades dels hospitals, des de Vilafranca i els Camilos, doncs, que han pujat, jo diria que molt, el tema dels malalts que estan ingressats en aquests hospitals. Si no recordo malament, em sembla que hi marcaven que eren 63 ja els malalts doncs, ingressats per culpa del Covid, i per tant, doncs, estem en una situació pràcticament, o si no posem mesures, en una situació, doncs, que com estàvem a l'inici d'aquesta pandèmia, el mes de març, el mes d'abril, amb l'agravant, que llavors anàvem de cara a l'estiu, no sé si això afecta o no afecta, jo no ho desconec, però ara anem de cara a l'hivern, que és més propens, doncs, el que estàvem acostumats, no? Que tothom agafava grips, i, doncs, d'alguna manera o altra deu col·laborar que, doncs, que l'ambient fred també sigui una manera de que, doncs, que aquest virus estigui dintre el seu medi.
Josep Maria Eli, si em permeteu, sumem una nova veu anant a Domenys Ràdio. Bon dia, Laia, amb qui comptes?
Hola, molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí a l'estudi ens acompanya la Judit Vidal. Ella és la regidora, és regidora de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Molt bon dia, Judit.
Bon dia, Laia.
Com estem?
Bé, estem bé. aguantant el tirón.
Aquest diumenge justament es declarava novament l'estat d'alarma i s'instaurava el que s'ha anomenat el toc de queda aquí a Catalunya. Explica'ns des de la Bisbal què en penseu d'aquesta mesura, i també si creieu que és suficient i com us afecta a nivell municipal.
Bé, a nosaltres el toc de queda ens afecta una mica menys. A nosaltres ens ha afectat sobretot el tancament de comerços, el tancament de bars i restaurants i centres d'estètica. Com deia l'alcalde de Sant Sadurní, els pobles amb bars, restaurants i d'on tenen més vida. Ara el carrer està més mort, només tenim obertes les botigues de menjar i una botiga de, i alguna botiga de roba. I és una cosa complicada, perquè per molt que s'intentin reinventar els bars i restaurants, i molts d'ells fan ja menjar per emportar o cafès per emportar, ha sigut una sotregada forta per ells. Jo crec que ara que ja tenim el toc de queda, ja podríem obrir-los. Entenc que hi ha d'haver mesures. Nosaltres a la Bisbal estem bastant tranquils, amb contagiats i així. Hi ha d'haver mesures, però jo estic molt en contra de que les mesures que es prenguin per Barcelona es prenguin les mateixes per un poble petit. Crec que és una injustícia, perquè els nivells no són els mateixos, la forma de viure no és la mateixa, i em sembla una cosa molt injusta.
També és veritat que des de la Bisbal heu reinventat, per exemple, el mercat. Judit, explica'ns què és el que heu fet per adaptar-vos a aquesta situació i donar un cop de mà al comerç local.
Nosaltres tenim un mercat setmanal els dimecres, que no és un mercat molt, molt gran, però que funciona bé, com els mercats petitets dels pobles. Llavors, aquestes dues setmanes hem decidit no deixar venir parades de fora, perquè ens van dir que havíem de reduir el mercat al 30% i per nosaltres era molt difícil escollir entre uns i altres. Llavors, hem ofert als botiguers de la Bisbal poder treure la seva botiga al carrer. Això ha tingut molt d'èxit. Un dels restaurants que tenim a la Bisbal, el restaurant Ull de Llebre, la setmana passada va fer menjar per emportar mitjançant encàrrec al mercat. Una altra noia que té una botiga de costura artesana també. Aquesta setmana tindrem una altra persona que ven artesania de vidre ja preparada pels arbres de Nadal. I això fa que puguin tenir una mica d'impuls al comerç local i també dona vida al poble. Els mercats al carrer donen molta vida també.
Judit, molt bon dia, què tal?
Bon dia.
Ara que ja us tinc els dos, Josep Maria, Judit, comencem aquesta tertúlia i, si us sembla, comencem parlant d'aquest nou estat d'alarma, d'aquest toc de queda, de si creieu o no que seguim una miqueta les passes del confinament total que vam tenir ja el mes de març. Judit, comencem per tu.
Bé, a mi el toc de queda no em sembla malament, eh? No em sembla malament. Ben organitzat, crec que potser a les 11 ja estava bé, no calia a les 10, però no em sembla malament des de la visió de la Bisbal, eh? Jo entenc que en una ciutat una mica més gran, amb teatres, amb cine, potser és una mica més complicat tot. A mi no em sembla malament. Jo crec, però això és una opinió completament personal, que no anirem al confinament total, que això serà una mesura molt, molt extrema, però sí que potser hi haurà alguna mena de confinament o perimetral de cap de setmana o alguna cosa així. Jo li comentava a la Laia abans de venir que jo tinc visita prevista al cementiri del meu poble el dissabte i que les flors venen de Barcelona, i no sabem si adelantar el viatge, eh? perquè no sabrem si serà possible. Però jo crec que al confinament total no anirem, i a més va ser una cosa molt complicada, eh? Tots tenim fills o coneguts que en tenen. Jo tinc una filla de 9 anys que ho va viure amb dificultats, sobretot cap al final, eh? O sigui que espero que no hi anem.
Josep Maria?
Jo estic una miqueta com s'ha dit, no? El confinament total jo crec que serà la mesura extrema. Per tant, si anem a un confinament total, voldrà dir que estem molt, molt malament en aquest tema, però sí que també és cert, com ha dit, doncs que igual hi haurà mesures de confinaments, diguéssim, parcials, o que, doncs, com fan l'Aragó, que no es deixen sortir de lo que és la seva comunitat, o en el cas nostre potser no es deixaran sortir de lo que és la comarca, depenent de com estan. I també és cert, doncs, que a vegades es fica el focus molt on hi ha més gent, que en aquest cas és Barcelona, i el seu perímetre, i a vegades doncs, els pobles que estem més allunyats o que tenen menys població, doncs la seva situació no està tan greu com és. Però això, és clar, això depèn doncs, de la gent que ens pugui venir amb aquests pobles que surti de Barcelona. Per tant, jo crec que una de les mesures i crec que es farà, ho haig de reconèixer, crec que es farà, serà el tancament perimetral de diferents zones perquè no es puguin intercanviar, diguéssim, les persones d'un lloc a l'altre, perquè, doncs, i això, vulguem o no, ens afecta el que és el tema econòmic, no? Jo recordo com es va fer Barcelona i l'àrea sud a la qual nosaltres estàvem, vam dir, és que nosaltres som diferents de Barcelona i, per tant, doncs, tot el que era el Penedès estàvem exclosos de lo que era Barcelona. I després ens vam donar compte que la gent venia al Penedès que era de Barcelona i llavors volíem estar igual que ells, no? És a dir, que aquí hi ha dos vertants, hi ha el tema de salut i el tema econòmic. Queda clar que tenim que anar pel tema de salut per defensa d'aquesta pandèmia, però queda clar que ens ve una crisi econòmica que jo crec que els que estem no l'han viscuda. Ja ho dic perquè n'han passat algunes, però la que ens ve jo crec que serà la més forta que haurem viscut.
Ara comentàvem amb aquest possible confinament perimetral. Ahir la consellera Budó parlava que estava sobre la taula un possible confinament de cap de setmana. No sé si us sembla una mesura encertada o no, suficient, insuficient. Josep Maria, si vols, comencem per tu.
Jo crec que aquesta mesura és pel que estava comentant ara, no? Per intentar, doncs, que la mobilitat de la gent i d'aquesta gent, doncs, es quedin cada un al seu lloc i, per tant, doncs, que si hi ha gent que està en una situació o com ho diria, en una comarca o una població, doncs, que tenen un índex molt elevat, doncs, evitar que aquesta gent se'n vagi a una altra població, que l'índex és més baix i puguin, doncs, amb aquests viatges contaminar. Crec que el tema està més per la mobilitat que per res més, és a dir, que es vagin concentrant en un lloc i que això no es deixi escampar per altres zones. Crec que el tema deu ser, crec que és per aquest, no? Pel tema de la mobilitat, com dèiem abans, però a petita escala, el que és el Penedès també necessitem d'aquesta mobilitat pel tema econòmic, eh? Vull dir que és una cosa que es fa malbé una amb l'altra, per això deia que potser ens hem de centrar ara en el tema de la pandèmia, queda claríssim, però que el que ens ve a sobre després d'això, esperem que no duri gaire la pandèmia, jo crec que, el que he dit abans, ho recordarem anys, almenys els que ja tenim una edat o que estem dintre del món aquest de la política, que alguna cosa podem fer amb aquest tema econòmic, doncs que el que hem vist fins ara, les temes de lo que ha anat a les crisis econòmiques, no tindrà res que veure amb el tema de què és ara. Per tant, jo crec que, com s'està dient, que hi ha molts petits comerços, sobretot els pobles, doncs, que tindran dificultats en poder tornar a pujar a aquesta porta, i això crec que afectarà durant molts anys la comarca, els pobles i fins i tot, doncs, el país, només faltaria.
Judit, què en penses d'aquest possible confinament de cap de setmana?
Bé, jo crec que anem cap aquí. Jo estic d'acord amb l'alcalde. No és una... O sigui, no estic segura, no sóc vidente encara, però diria que anem cap aquí, perquè jo crec que es farà tot el possible per evitar un confinament total i llavors anem cap aquí. Estic d'acord amb ell. Per l'economia és un cop, però sempre és millor que un tancament total i sempre molt millor que tornar a tenir els nens a casa, que... Entenc, això ens ha agafat a tots com molt per sorpresa, és molt fàcil criticar els que manen, els que no, els que sí, que ho fan millor o pitjor, ens agraden unes coses, les altres. Jo ja he dit que a mi no m'agrada que ens tractin igual com a les ciutats grans, ni perquè no són els mateixos casos, però entenc també que és una cosa nova, que ens ha enganxat a tots sense... que si ens ho expliquen fa un any no ens ho creuríem, i també entenc que la situació és que se li ha de donar prioritat a la salut, però és que és difícil, perquè no és molt difícil explicar-li a algunes persones que ells, complint totes les mesures de seguretat, fer-ho tot superbé, el no sé què, no poden obrir la persiana cada dia, i ells et diuen que potser algun dia deixaran d'obrir-la per sempre. I això, amb els pobles petits, ho hem de fer tot el que puguem, mesures de totes classes. Jo ja entenc que serà un cop duríssim per l'economia, però hem de tenir tots els suports possibles, dedicar tots els diners possibles, als ajuntaments, al govern, tot, perquè estic d'acord amb l'alcalde que això serà un cop complicadíssim i que jo crec que anem a una crisi que no hem vist mai, ni la que teníem fa 10 anys, ni... I, ostres, els que ens hi toca ser-hi ara, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Complicada aquesta balança entre salut i economia. I no sé si creieu que després del brot que vam tenir al març, després de tots aquests mesos, hem après una miqueta sobre com gestionar la pandèmia tenint en compte el grandíssim rebrot que tenim i els números que tenim ara sobre la taula. Si de cas, Judit, comencem ara per tu.
Jo crec que no, però és que és lleig que digui això, eh? Jo crec que hem après poc, que la gent va fer així, que les persones també hem sigut poc curoses, que vam sortir al carrer com si no hubiera un mañana, com qui diu, i també crec que els governs han après poc. Que entenc que és difícil aprendre res d'una cosa de la que potser no en sap res, però crec que potser hauríem d'haver fet molts passos entremig que no hem fet. Els rastrejadors, estar preparats per la propera onada en la que ja estem i que deia tothom que vindria. Crec que no, em sap greu, eh? Però crec que hem après poc.
Josep Maria?
Bé, una miqueta amb el que diu la Judit, no? És una cosa nova que ens ha passat, ningú sabia res, tothom diu com ho faria i queda clar doncs, que hi ha persones que han de decidir com s'ha de fer. És una cosa nova que ens ha arribat, jo crec que cada dia, i fruit d'això és que cada dia surten normatives noves, jo recordo al principi que sobretot teníem que sortir amb guants al carrer, ara ja no cal els guants, només cal que rentem les mans, és a dir, cada dia hi ha normatives noves perquè entenc que cada dia s'aprèn alguna cosa de lo que és aquest virus, no? Per tant, crec que encara no ho tenim tot après, molt bé com ha dit la Judit, i per tant també crec que quan va començar potser ens pensàvem que la cosa duraria 15 dies, no? Perquè dèiem estat d'alarma, 15 dies, i ja està, tot acabat, i això ja no se'n tornarà a parlar més. Ara crec que el que estem aprenent és que el que ens està passant no durarà 15 dies, ara hi ha un estat d'alarma que és fins al dia 9 de novembre, però tots dintre de nosaltres sabem que aquest estat d'alarma s'allargarà. Per tant, jo crec que el que hem après ara és que el que tenim sobre la taula és una cosa que va per molt llarg temps, és a dir, que el tindrem amb nosaltres, i per tant, doncs, això ja pot provocar el que ens està provocant, no? Doncs, protestes al carrer, que gent ho farien d'una manera, els altres ho farien d'una altra, sobretot amb el tema econòmic, doncs, que hi ha sectors doncs, que estan molt i molt tocats, entre altres, la nostra economia local, que nosaltres vivim del vi, en aquest cas del vi al Cava, i per tant, vulguem o no, això està molt, molt, molt tocat, perquè una part d'aquestes ventes es feia als restaurants, als hotels, als turistes que venien, a les bodes, que suposo que algú que ens està escoltant, segur que algú que ens està escoltant ha tingut que plaçar la seva boda el proper any, esperant que el proper any la puguem fer amb les mateixes condicions que fèiem fins ara. Jo crec que el que hem après és que la cosa no és de 15 dies, sinó la cosa s'allarga, i per tant és, crec, potser l'única cosa que hem après. A partir d'aquí tindrem que aprendre a veure com es pot vèncer el que és aquest virus que, malauradament, de moment ens està vencent elles a nosaltres, i esperem poder-li tornar la volta a el que és la truita.
Per acabar de fer rodó aquesta tertúlia, us pregunto una miqueta pel futur més proper, perquè ara, si una cosa hem après, és que no podem anar gaire enllà a fer prediccions a llarg termini. Però, Judit, comencem per tu. Cap a on anem?
Bé, anem cap a fer les coses de mica en mica, com dius tu. Nosaltres hem seguit programant més o menys tot el que teníem previst amb una manera nova d'aforaments limitats, reserva prèvia i tot això. I clar, ara anem cap als Reis, al Patge. Uh-huh. Aquestes coses que també les haurem de repensar, i estem en aquesta cosa ara que més o menys ja tenim al cap com ho farem i tot això. Però anem cap a la il·lusió, eh? Com deia l'alcalde, també esperem donar-li la volta a això i bé, si ens donen llimona, es farem suc de llimona, perquè és la nostra feina com a ajuntament, això. Treballar cada dia, nosaltres estem molt sobre el terreny, som un poble petit, i escoltant, ara anem cap a unes noves ajudes per les persones que s'han quedat amb menys ingressos, ja en vam fer unes, ara en farem unes altres, aprenent. Aquest virus ens ha ensenyat algunes coses, com pues, el tipus pues, a descobrir noves persones del nostre poble, noves necessitats, I també a veure de què depeníem, sobretot, no? Nosaltres tenim molta indústria, gràcies a Déu, però ara aquesta indústria també té problemes. Som un poble molt d'atur, fins ara estàvem molt bé, ara comencem a estar... Tota la nostra comarca té problemes amb això, doncs aprenem. Aprenem cada dia amb il·lusió i amb tirar endavant i en estar al costat de les persones. És que no podem fer gaire més.
Josep Maria?
Pràcticament igual, no? Hem de viure el dia a dia, el que és, el que fa respecte al que és el tema de la...
Sembla que hem perdut... Ara.
Ara.
Doncs com deia la Judit, programant el dia a dia i esperant doncs, que quan arribi el dia d'aquella programació doncs, es pugui fer dintre les mesures doncs, que calgui fer, efectivament. Les festes ara seran les festes de Reis, les festes de Nadal i, per tant, doncs, veurem a veure com es poden fer doncs, perquè doncs, els infants també puguin tindre doncs, aquestes festes dintre de la normativa que hi hagi. I, a més, encara vaig més lluny. Hi ha les festes de Nadal i el Caga't i jo, que normalment la família es reunia, si estem tal com estem ara, doncs ho tindrem complicat. I llavors, com li expliques a un infant que va cagar el tió que el seu avi, els seus avis no estan allà presents, que és pràcticament la il·lusió, doncs, en aquest cas, d'aquestes festes. Això ens canviarà, jo crec, molt la manera de ser i, per tant, la nostra responsabilitat és ficar tot el que estigui a les nostres parts per intentar, doncs, vèncer el que és el virus.
Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní, i Judit Vidal, regidora de la Bisbal del Penedès, gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta mini-roda política, compartint reflexions i experiències sobre com es van entomant aquestes noves mesures anti-Covid-19. Com deia la Judit, farem suc de llimona. Gràcies i sort.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són gairebé les 10, ara connectarem amb les notícies i seguirem parlant de l'acord que han assolit els treballadors de Robert Bosch a Castellet i la Gornal.